Són les 9 del matí.
Ràdio Estel. Informatius.
Hola, amics oients, benvinguts. Comencem ara un especial informatiu. El bisbe auxiliar de Barcelona, Toni Badell, ha mort en un hospital de Barcelona on portava uns dies ingressat. El prelat mallorquí, de 49 anys, ens deixa uns mesos després d'haver fet públic, concretament el 16 de juliol passat, que tenia un tumor en el pàncreas. Durant aquest temps han estat constants les crides a la pregària pel bisbe Toni, especialment des de l'arxidiòcesi de Barcelona. Badell ha presidit celebracions i ha estat present en nombrosos actes i trobades, tot i la reducció d'activitat des del juliol. L'últim va ser el 5 de desembre passat, segon diumenge d'Advent, on va concelebrar a l'ordenació diaconal de Pere Manonelles a l'església del Corpus Christi de Barcelona. El diumenge 19 de desembre, l'arcabisbat va fer públic que l'estat de salut de Toni Badell s'havia agreujat i va convocar una vetlla de pregària que es va fer la mateixa nit al santuari de Nostra Senyora del Sagrat Cor, al carrer Rosselló de la capital catalana, i va estar presidida pel cardenal Joan Josep Omella. El cel sigui, bisbe Toni Badell.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6.
Antoni Badell Ferrer va néixer a la localitat mallorquina de Llucmajor el 17 de maig de 1972. Tenia ara 49 anys. Als 14 va ingressar al Seminari Menor de Mallorca i el 1990 va començar a estudiar filosofia i teologia al Seminari Major. Va ser ordenat diaca el 4 d'octubre de 1997 a la capella del Seminari Nou de Mallorca i sacerdot el 31 de maig de 1998 a la parròquia del Beat Ramon Llull a Son Cotoner, a Palma. Va obtenir la llicenciatura en Teologia Pastoral de Joves i Catequètica el 2009 al Pontifici Ateneu Salesià. Toni Badell ha desenvolupat el seu ministeri sacerdotal a la diòcesi de Mallorca. Ha combinat la tasca parroquial amb la pastoral catequètica i educativa. Entre altres càrrecs i serveis, ha estat rector del Seminari Menor de Mallorca, professor del Centre d'Estudis Teològics i de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Mallorca, delegat diocesà de pastoral vocacional i de pastoral catequètica i litúrgica i vicari episcopal per a l'evangelització. El 19 de juny de 2017 va ser nomenat bisbe auxiliar de Barcelona i va rebre l'ordenació episcopal el 9 de setembre següent, ara fa 4 anys i mig, a la Basílica de la Sagrada Família de la capital catalana. Ha estat en aquesta última etapa també vicari general de l'arxidiòcesi. Badell, a més, ha estat aquests últims anys bisbe president del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Balears. A la Conferència Episcopal Espanyola havia estat fins ara membre de la Comissió Episcopal per a l'Evangelització, la Catequesi i el Catecumenat, concretament, des del març de 2020. Toni Badell ha deixat petjada a Catalunya pel seu estil proper en la pastoral i per la seva predicació, sempre molt connectada amb el moment present i amb les problemàtiques de la gent, especialment dels joves que busquen. A Ràdio Estel i al Setmanari Catalunya Cristiana ha estat entrevistat diverses vegades. La primera, el 12 de setembre del 2017, quan acabava de rebre l'ordenació episcopal, i l'última, el 26 de novembre passat, ben recentment, en el programa Camins, amb Rafa Sanahuja. Des que va anunciar el 16 de juliol passat que se li havia detectat un tumor al pàncreas, el bisbe Toni ha donat un gran testimoni d'acceptació de la malaltia i obertura, el que ell anomenava les sorpreses de Déu. Aquest estiu passat, en alguns moments molt minvat pels tractaments contra la malaltia, va presidir molts diumenges la missa que Ràdio Estel ofereix a 7:15 del vespre. Aquesta és una mostra de la seva sensibilitat amb el que li estava passant.
Jo estic vivint una situació de malaltia i tindria tots els números per poder lamentar-me cada dia i dir quina llàstima, tu. Quina desgràcia. Això no pot ser. Vaya estiu que m'ha tocat viure. En les programacions que jo tenia, amb el bé que pensava que podria fer. Doncs jo no em vull tancar a la novetat del Senyor, no. No em vull... No me quiero quedar lamiéndome mis heridas, sino que cada mañana quiero levantarme y pensar, el Señor me está llamando a la vida apasionante. El Señor me está llamando a la vida apasionante. O sea, cada día tengo que encontrar motivos para descubrir que la vida continúa siendo apasionante. Porque si no, ¿en quién creo? ¿A quién sigo? Seguimos al Señor, que es el Dios de los vivos, que es el Dios de la vida, que es el Dios que nos dice, levántate y come, levántate y camina. Bueno, pues esto es la gracia que tenemos que pedir al Señor, ¿eh? Es el don que tenemos que pedir al Señor. Esto no es voluntarismo, esto no son nuestras fuerzas, sino que es acercarse a la Eucaristía, comulgar y pedirle al Señor, Señor, que este cuerpo, esta vida que me estás regalando, me llene y me dé vida. Tú, la tuya, no la mía, que es débil y es frágil.
I aquest record especial que volem dedicar ara al bisbe Toni Vedell passa de manera irrenunciable per la recent entrevista que ens va concedir a Ràdio Estel. El divendres 26 de novembre, en la visita que va fer al programa Camins, amb Rafa Sanahuja i un servidor, va parlar, per exemple, de la missió del catequista.
Bueno, el catequista és una missió iniciàtica, no? És a dir, d'ajudar a entrar... dins la vida cristiana, escoltant la paraula de Déu, no? Ensenyant el que és la pregària, el que és la celebració. Aquesta és la missió especialment del catequista. Després és veritat que la catequesis abarca tota la vida i per tant, quan un està iniciat, també parlant d'una catequesis permanent, no? Que forma part de tota la vida cristiana. I per tant, també el catequista també té aquesta missió, no? Però jo diria que, sobretot, la missió del catequista és molt de fer camí, per tant, fer camí amb un que vol abraçar la fe i, per tant, va buscant el Senyor, va cercant el Senyor.
Toni Vedell destacava en aquesta entrevista del 26 de novembre passat que ser església en sortida, com ens demana el Papa, comporta que cadascú ho faci acompanyat per altres persones.
Jo penso que precisament en aquesta església, en sortir d'aquesta església missionera que tant el Papa Francesc ens anima, és clau per l'evangelització a la comunitat, molt, com un poquet el que deia abans. És a dir, el cristià no és el llanero solitari que va sol per la vida. No? Necessitem la companyia, necessitem la fraternitat. Això és una necessitat bàsica del cristià, no? Precisament per poder anunciar l'Evangeli al mig del món necessita l'arropament de la comunitat. Però després la comunitat esdevé, en aquell barri, en aquell poble, en aquell nucli, esdevé també un signe de llum, sobretot quan un troba a dins d'aquella comunitat que aquell que és iniciat i que entra en aquella comunitat troba, és una comunitat que s'estima, una comunitat que se perdona, és una comunitat fràgil, no de perfectes,
clar,
però que s'estima i es perdona.
Toni Vedell també explicava que la malaltia ha estat per ell una experiència vital.
Per mi forma part de la missió de la vida i de la vocació de la vida. Jo en aquests moments penso que o vull viure aquesta experiència molt, molt a prop des de la creu del Senyor. Uh-huh. De la creu del Senyor, que sabem que la creu sempre és una porta cap a la resurrecció, cap a la vida, no?
El bisbe Toni, a més, comentava que estar malalt ha estat una lluita entre el dolor i l'esperança dins d'aquests últims mesos que ha viscut.
Però és veritat que no pot quedar amb la ràbia i no pot quedar sempre amb la rebel·lia, perquè en el final un se n'adona que el més fonamental de la vida no està en les nostres mans, sinó ho controlam. I per tant, jo penso que és molt interessant viure-ho des de la confiança. Clar, si un ho viu des de l'opció creient i des de la fe i poder-ho viure des de la confiança, això és impressionant. Mm-hmm. Clar, si un ho viu no des de l'opció creient, però ho pot viure també des d'una certa confiança, A mi em sembla que és important no quedar-se a la rebeldia i la ràbia, tot i que és una experiència humana també, no? Però per poder viure-ho des de la confiança, sabent que no podem controlar tot, no? I aquesta és la gran veritat de la persona humana.
I una paraula clau també d'aquesta última entrevista a Toni Vedell a Ràdio Estel ha estat la de carigma. El bisbe Toni recordava què és.
El carigma és l'anunci explícit de Jesucrist, l'essencial de la nostra fe, que moltes vegades se diu que el carigma és dir Jesucrist t'estima i ha donat la vida per tu, no? És el nucli de la nostra fe. Per tant, quan el papa parla d'una catequesi, o el directori parla d'una catequesi carismàtica, vol dir que ha d'estar sempre molt centrat en aquest anunci essencial, que sempre, és allò que diu el papa a l'Evangelii Gaudium, que no és el primer anunci en sentit cronològic, sinó que és el primer perquè és principal.
El bisbe Toni Vedell ha estat un home compromès amb la catequesi i amb la fe presentada sense problemes, sense sorpreses i sense por. Demanava ara fa 2 anys a un grup de creients que no deixessin de fer res dins de l'Església per por a fracassar. Compartim amb vosaltres, abans de donar pas a l'entrevista sencera dins del magazín Camins, amb Rafa Sanahuja, la pregària que es va dedicar al bisbe Toni Vedell el 19 de desembre passat en una vetlla convocada pel cardenal Joan Josep Omella i l'arcabisbat de Barcelona. Diu així: Misericordiós Jesús, consol i salvació de tots els qui confien en tu. Humilment et supliquem que per la dolorosa passió teva concedeixis que el teu fill, el bisbe Antoni Vedell, recuperi la salut, si és per benefici de la seva ànima, perquè amb nosaltres lloi i beneeixi el teu sant nom. Però si és la vostra voluntat portar-lo d'aquest món a vos, enfortiu-lo en l'última hora, concediu-li una mort tranquil·la i porteu-lo a la vida eterna amb vos. Ens hem de quedar, malauradament, amb aquesta segona part de la pregària, però també amb la seva gran aportació, des de la qual, des del cel, ens continuarà ajudant. Us deixem amb l'entrevista completa a Toni Vedell, l'última que ens va concedir aquí a Ràdio Estel i al setmanari Catalunya Cristiana.
Monsenyor Toni Vedell, bona vesprada.
Bon vespre, què tal?
Molt bé, encantats. Benvingut aquí a Ràdio Estel, encantats de tenir-lo amb nosaltres. Una entrevista que ens fa especial il·lusió aquí al Camins i a tota la casa. Evidentment, hi ha una expectació avui inusitada, Toni, amb la seva visita, i també de poder-la compartir amb Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa de la casa, que avui ens acompanya i ens farà un cop de mà en aquesta entrevista. Ignasi, benvingut també, tu. Bona vesprada.
Bona vesprada.
Monsenyor, abans que res, com es troba? Perquè recordem que el 7 de juliol vostè anunciava en una carta pública que se li havia diagnosticat un càncer de pàncreas i que s'havia de sometre a quimioteràpia. Com està ara mateix?
Mira, aquesta pregunta és molt difícil de respondre.
Sí?
I tothom la me fa, no? És dir, com estàs? És molt difícil de respondre perquè la persona humana té moltes dimensions. Clar, a nivell físic em trobo bastant bé, però clar, estic fent un procés de quimioteràpia i estic fent un procés de, bueno, per reduir el tumor i per portar-lo, si tot és possible, fer una intervenció. Però, bueno, després hi ha tota la part emocional, tota la part espiritual, que això també forma part de la persona, no? I en aquest sentit també em trobo molt bé, no? Per mi és una experiència també espiritual molt interessant i molt, molt profunda, aquesta. Per tant, com em trobo? Em trobo bé. La veritat és que em trobo bé i lluitant amb aquesta malaltia i vivint aquesta experiència amb molta atenció. Per mi no és un somni d'aquests que quan t'hagi passat, mira, ja haurà passat, sinó que forma part de la vida, no? I pens que és d'aquestes coses que un també n'ha d'aprendre tant, no? I per tant...
Per a molts cristians, o no cristians també, el fet de patir una malaltia es pot arribar a veure com una maledicció. Només cal llegir l'escena de Jesús amb els leprosos i amb el lepros que guareix, no? Era vist en aquell moment com una maledicció, o com un càstig, o com una injustícia, també. Això és humà. De vegades costa entendre el sentit del patiment que Déu també permet. Què els diries des de la teva realitat també de persona malalta a aquestes persones que potser ho veuen des de la part negativa, ben humana, no?
Bueno, jo penso que, primer de tot, crec que hem de ser molt humans, no? Hem de ser molt humans i hem de ser molt conscients de tot el que, de tot el que ens passa, no? I, per tant, no anestesiar-nos, en aquest sentit, no? Quan l'anestèsia necessària és necessària, no? Però som molt humans, i quan un viu una fase de rebel·lia o viu des de la ràbia, ho ha de viure des d'allà on ho viu, no? Però és veritat que no pot quedar amb la ràbia i no pot quedar sempre amb la rebel·lia, perquè en el final un se n'adona que el més fonamental de la vida no està en les nostres mans i no ho controlam. I per tant jo penso que és molt interessant viure des de la confiança. Clar, si un ho viu des de l'opció creient i des de la fe i poder-ho viure des de la confiança, això és impressionant. Mm-hmm. Clar, si un ho viu no des de l'opció creient, però ho pot viure també des d'una certa confiança, a mi em sembla que és important. No quedar-se a la rebel·lia i la ràbia, tot i que és una experiència humana, també, no? Però poder viure-ho des de la confiança, sabent que no podem controlar tot, no? I aquesta és la gran veritat de la persona humana. Per tant, en mans de qui te poses? En mans de qui te fies? Clar. No? Aquesta, per mi, és clau, la pregunta.
Uh-huh. Perquè vostès sent que és partícip d'alguna manera, ja per acabar amb aquest tema i passem a altres, també de la creu de Jesucrist, que és una mica el sentit de la malaltia, ho ha viscut així?
Sí, sí. És a dir, per mi forma part de la missió de la vida i de la vocació de la vida. I jo en aquests moments penso que o vull viure aquesta experiència molt, molt a prop des de la creu del Senyor. Uh-huh. De la creu del Senyor, que sabem que la creu sempre és una porta cap a la resurrecció, cap a la vida, no?
Una creu a la qual es referia la carta del 16 de juliol,
exacte,
no?
Exacte. Mm-hmm.
Doncs avui estem molt contents de que ens acompanyi aquí en aquesta casa Monsenyor Toni Badell, un dels bisbes auxiliars de Barcelona i també vicari general. Jo crec que no necessita massa presentació, però podem recordar que el bisbe Toni va néixer a Llucmajor, a Mallorca, com es nota clarament pel seu accent, al 1972, va ser ordenat prevere al 98 a la parròquia del Beat Ramon Llull, a Son Cotoner, a Palma de Mallorca, i que des de sempre ha combinat la tasca parroquial amb la pastoral catequètica i educativa. De fet, en el si de la Conferència Episcopal Tarraconense, Monsenyor, és vostè president del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i Balears, i en el si de la Conferència Episcopal Espanyola ha estat membre de la Subcomissió Episcopal de Catequesi dins de la Comissió Episcopal d'Ensenyament i Catequesi, i actualment és membre de la Comissió Episcopal d'Evangelització, Catequesi i Catecumenat. Per tant, la catequesi molt present i el catecumenat a la seva vida. Tenim, per tant, diverses qüestions que volem fer-li com a president del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i Balears, però abans de res, anem un segon allò més bàsic. Monsenyor, què és la figura del catequista? Com la definiria?
Bueno, el catequista és un ministeri, ara molt pròpiament dit, perquè així ho ha establert el Papa Francesc. És un servei a l'Església que fa, dir que alguns membres de la comunitat cristiana tenen, i sobretot la seva missió és una missió educativa, no? D'iniciar a la vida cristiana, especialment iniciar la vida cristiana, els nous membres, aquelles uh-huh. persones que volen formar part de l'Església, ja siguin infants, ja siguin adults, ja siguin joves, ja siguin ancians, no? Però sobretot és una missió iniciàtica, no? És a dir, d'ajudar a entrar dins la vida cristiana, escoltant la paraula de Déu, no? Ensenyant el que és la pregària, el que és la celebració. Aquesta és la missió especialment del catequista. Després és veritat que la catequesis abarca tota la vida i per tant, quan un està iniciat, també parlant d'una catequesis permanent, no? Que forma part de tota la vida cristiana. I per tant, també el catequista també té aquesta missió, no? Però jo diria que, sobretot, la missió del catequista és molt de fer camí, per tant, fer camí amb un que vol abraçar la fe, i, per tant, va buscant el Senyor, va cercant el Senyor. I ell també, és a dir, el catequista no és aquell que no és el mestre que ho sap tot i que, per tant, t'ensenya tot, sinó que és aquell que també fa un camí de recerca, de vora l'iniciant, perquè li va mostrant el camí, perquè té una certa experiència, però ell també està cercant.
Perquè el catequista també necessita un catequista, realment.
Exacte, bueno, sí.
Tothom necessitem un catequista.
Sí, sí, això, tots necessitem un acompanyant.
I recordem que la figura del catequista, que de vegades, jo personalment crec que l'identifico molt amb la catequesi de nens, no? com a idea general, però que no és així, pot ser catequista, com ha dit vostè, d'adults, de persones grans que volen iniciar-se en la fe i que poden ser preveres o laics.
Exactament. Bueno, es diu que el bisbe és el primer catequista de la diòcesi, uh-huh. que el prevere és catequista, però evidentíssimament el ministeri del catequista és, especialment laical. O sigui, són especialment laics i també gent de vida consagrada que fan aquesta, que tenen aquesta missió i aquesta vocació tan específica dins la comunitat cristiana.
La catequesi la imparteix una persona, és mitjancera de Déu, no?, amb els que es preparen per enfortir la fe o per rebre sacraments d'iniciació cristiana, però també es necessiten referents. És per això que l'Església regula també com funciona la catequesi. Existeix ara un nou directori per a la catequesi a casa nostra. Quina valoració en fa vostè? I ens pot dir si respon als reptes actuals, aquest directori?
Jo penso que sí, que ha estat tot un esforç que ha fet l'Església per a aquell directori de l'any 97, que és veritat que era molt, molt interessant, no?, que va ser un directori molt interessant, però que ja potser ja havien passat molts anys, no?, i se necessitava actualitzar. A mi em sembla que el més interessant del directori actual precisament és tot el valor que dona el catequista, perquè precisament comença, no?, és a dir, amb el catequista, no?, la figura del catequista, el perfil del catequista. O sigui, és un directori que està molt centrat en que la clau de l'evangelització, la clau de la catequesis, no són els catecismes, no són els mètodes, sinó que és la persona. I després, és a dir, això és una impronta molt del Papa Francesc, és un directori que dona molta importància a que tota la catequesi ha de ser carismàtica, és a dir, tota la catequesi ha de ressonar en tot de l'essencial.
Sí, perquè de vegades el Papa ho diu, no?, contraposa conjunt de normes, lletra només, o vivència de la fe, persona de Jesucrist, i aquí, doncs, potser no és tan important la norma, la moral, que també ha d'existir, la doctrina, sinó el testimoni, no?, potser.
A més, és molt interessant que el propi Sant Pau diu, si em permet el comentari, en una de les seves epístoles, que la fe ve per la necessitat de la predicació, del querigma, no?, d'aquesta paraula de querigma.
La insistència.
Ens pot recordar què és el querigma? Perquè segurament a moltes persones li sona paraula massa culta, podríem dir. Què és el querigma?
Sí, sí. El querigma és l'anunci explícit de Jesucrist, l'essencial de la nostra fe, que moltes vegades se diu que el querigma és dir Jesucrist t'estima i ha donat la vida per tu, no?
És el nucli, eh?
És el nucli de la nostra fe. Per tant, quan el Papa parla d'una catequesi, o el directori parla d'una catequesi carismàtica, vol dir que ha d'estar sempre molt centrat en aquest anunci essencial, que sempre, és allò que diu el Papa a l'Evangelii Gaudium, que no és el primer anunci en sentit cronològic, sinó que és el primer perquè és principal, perquè és el primer anunci que sempre s'ha de tenir present, no?
És una paraula que podria ajudar a entendre-ho millor. Esdeveniment, no? Carisma és aquest gran esdeveniment de Jesucrist present en nosaltres.
Sí. Doncs se t'anuncia. I que se t'anuncia.
Se t'anuncia. És l'anunci.
És l'anunci.
L'anunci de
l'esdeveniment. Oral, i directe.
Exactament. És l'anunci. Perquè una cosa és el testimoni. És el testimoni que fa qualsevol creient a mi del món i que testimonia una manera de viure. Però el carisma és l'anunci, no? És dir, escolta, el Senyor t'estima, no?
I a més és una notícia que quan s'anuncia de nou es torna a fer realitat.
Això està molt bé, eh? Estàs molt ben documentat, eh?
Clar, són molts anys documentant-me.
Està bé. És un anunci que no només és una paraula que després també esdevé, no? En aquest sentit, esdeveniment, sí. No? Esdevé. I, per tant, quan un l'acull, quan un l'escolta, aquell anunci es fa present, es fa esdeveniment a la seva vida.
Molt pagat amb aquesta part de l'entrevista, ja li dic. M'ha encantat. Recordem pels despistats o pels que acaben de connectar que avui ens visita aquí en aquesta casa Monsenyor Toni Badell, un dels bisbes auxiliars de Barcelona i també vicari general. Monsenyor, el Papa Francesc va instituir, com ha recordat fa un instant, el Ministeri de Catequista. Ha ajudat a valorar com cal aquesta figura? Perquè què suposa aquest ministeri realment? Per valorar-lo.
Bueno, a mi em sembla que la institució del Ministeri del Catequista per part del Papa Francesc, primer de tot, valora molt la figura del catequista, però també valora molt el laic. Uh-huh. O sigui, jo em sembla que aquesta opció, no?, d'aquesta església en sortida, dins d'aquesta església en sortida, aquesta església missionera, el fet de dir hi ha ministeris laicals i un és el Ministeri del Catequista instituït, això és una valoració molt gran del catequista i del laic. El que passa és que aquestes coses, és com totes aquestes coses, no? El Papa llança una cosa i ara s'ha de concretar. Uh-huh. I estem en aquesta fase de concreció. És a dir, què voldrà dir, no? És a dir, què significarà per una diòcesi per una parròquia el míster, el catequista, i tots els catequistes seran instituïts? Possiblement no, no? Per tant, aquí és una qüestió molt vocacional, també. Per tant, a mi em sembla que és una valoració del catequista i del laic, i després les concrecions depèn molt de la conferència episcopal, i jo penso que la conferència episcopal està en tot aquest tema de concretar.
Estamos trabajando en ello.
Estamos trabajando.
Sí,
senyor bisbe Toni, com es formen els catequistes i quina preparació els ofereix concretament l'arcabisbat de Barcelona?
Bueno, mira, el catequista es forma cada dia. És a dir, la formació comença cada dia, no? És a dir, escoltant la paraula de Déu, no? És a dir, aquesta paraula que tu has d'anunciar i que tu has d'acompanyar a uns altres, llavors aquesta formació és diària, no? D'escoltar la paraula de Déu i deixar que aquesta paraula te vagi tocant el cor. El catequista se forma cada dia sentint-se acompanyat i, per tant, vivint la vida. Però després, concretament, no? A nivell d'Arxidiòcesi de Barcelona, des del Secretariat de Catequesis, com a nivell de Tarraconense, des del Secretariat Interdiocesà, des del SIC, que ara precisament el cap de setmana passat vàrem tenir unes jornades de formació a Montserrat, doncs jo crec que els distints secretariats organitzen una formació, no?, que ofereixen a les parròquies, que ofereixen als distints catequistes que vulguin fer una formació més específica, no? Per exemple, concretament el cap de setmana passat, la formació era sobre un nou model de catequesis que des del Secretariat Interdiocesà de Catequesis estem intentant impulsar un poquet d'acord amb el nou directori.
Uh-huh. Vostè ha parlat de que la clau, probablement, o el principi de la vida del catequista passa per la seva vivència, no? Acaba de dir, realment. És aquesta la clau de la evangelització, que el catequista realment ho visqui amb la seva carn, que no només sigui una doctrina presa que es pot repetir, sinó que realment allà, en la seva experiència vital, estigui el querigma, l'evangeli?
Fixeu-vos que tots nosaltres recordem aquell mestre de la nostra vida que, quan, no sé si vosaltres heu estudiat EGB.
Sí, jo sí.
Jo també.
Som EGB.
No som de primària encara, nosaltres som d'EGB, de BUP i de COU.
Tenim una edat, Toni.
Sí, exactament. Doncs recordem aquell mestre, no perquè, no, i a lo millor no recordem cap ensenyança, no recordem cap cosa que ens va ensenyar, però ens recordem de com ens cuidava, de com es tractava, de com era el nostre vincle, la nostra relació. Això és clau per al catequista. És a dir, el catequista no és només... És a dir, evidentment, no només són uns continguts que són importants, evidentíssimament, però sobretot és aquesta vivència. És a dir, que els adults, que els infants, que les famílies puguin descobrir aquell catequista, es puguin fer aquella pregunta: què és el que el mou? Com és que viu d'aquesta manera? Com és que ens cuida d'aquesta manera? Com és que se relaciona amb nosaltres d'aquesta manera, no? I aquesta és la vivència, el que és, no? I això és clau per l'evangelització. És clau per l'evangelització. Com és clau la comunitat, no? Com és clau la comunitat. Trobar una comunitat que s'estima, això és clau.
Justament, una de les preguntes que teníem preparades és aquesta, sobre la vida en comunitat. Com valora la vida en comunitat? Perquè moltes vegades veiem cristians que van sols, que van a missa, tornen a casa, van a treballar, però la vida en comunitat, quina importància li dona a vostè? En comunitat, des de la fe en que Jesucrist és el centre de la comunitat, i l'altre, el que tens davant, és figura de Jesucrist per estimar-lo, per donar la vida per ell. Com ho valora això?
Mira, jo penso que precisament en aquesta església, en sortir d'aquesta església missionera que tant el Papa Francesc ens anima, és clau per l'evangelització a la comunitat, molt, com un poquet el que deia abans. És a dir, el cristià no és el llanero solitari que va sol per la vida, no? Necessitem... És a dir, no anem a veure el futbol sols, no, perquè necessitem... Per tant, és a dir, amb Déu Nostre Senyor, no me diguis que... Jo m'entenc sol en Déu Nostre Senyor. No, és a dir, necessitem la companyia, necessitem la fraternitat. Això és una necessitat bàsica del cristià, no? Precisament per poder anunciar l'Evangeli al mig del món, necessita l'arropament de la comunitat. Però després la comunitat esdevé, en aquell barri, en aquell poble, en aquell nucli, esdevé també un signe de llum, sobretot quan tu en troba a dins d'aquella comunitat que... Aquell que és iniciat i que entra en aquella comunitat troba... És una comunitat que s'estima, una comunitat que se perdona, és una comunitat fràgil, no de perfectes,
clar,
però que s'estima i es perdona, que no jutja. Això, per això a mi em sembla que l'evangelització quasi comença per aquest aspecte, és a dir, cuidem la nostra comunitat, no? cuidem les nostres relacions humanes, perquè el que li estem oferint és una relació amb el Senyor, però que passa per una relació amb nosaltres. Tu saps quan una persona arriba a una comunitat i no se sent jutjat, i no se sent etiquetat, això, lo molt que ho necessitem nosaltres, i això, lo atractiu que és, que, per tant, una comunitat que s'estima és un reclam evangelitzador.
I és més necessari ara perquè tenim una societat amb molta gent allunyada de l'Església a nivell institucional, a nivell de sagraments.
És que aquí ens està fent una assistència al peu i ja estic desordenant l'entrevista, però clar, ara és que
no passa res.
Em ve molt adient perquè volia demanar-li, clar, està parlant de la vida en comunitat, aquesta importància que gairebé l'està posant com a base de tota la resta d'aspectes del querigma d'arribar, de la catequesi, etc. I volia demanar-li per els carismes de les Església, per l'Opus Dei, pel Camino Catecumenal, per altres. Perquè, clar, tot el que està esmentant, per exemple, el Camino Catecumenal, és com... està descrivint una mica el que passa al Camino Catecumenal, com es viu aquesta formació de la fe. Quin valor li donen des de l'arquebisbat als moviments, als carismes? El Camino Catecumenal és una iniciació cristiana, més que un moviment, més que res. Com valoren aquests moviments, l'Opus, el Camí?
Mira, jo penso que, des d'un punt de vista, des de l'Església Catòlica, tots aquests carismes que ara esmentaves, des de distints moviments, des de distints, de tants de grups, que, afortunadament, jo crec que són una riquesa per l'Església de Barcelona, des d'un plantejament catòlic, això és una riquesa de l'Església, és una riquesa de l'Esperit Sant. És a dir, l'Esperit Sant suscita moltíssims de carismes a dins l'Església. I, per tant, això possibilita que molta gent... Clar, perquè el camí neocatecumenal que tu al·ludies, bueno, és a dir, no és per tothom, eh? O sigui, perquè el grau d'exigència que suposa, jo moltes vegades els dic a ells, això no és per tothom. Però és veritat que molta de gent, aquesta manera de seguir el Senyor que proposa el camí neocatecumenal, li va molt bé. I, per tant, jo penso que això forma part d'aquesta bellesa de l'Església que cadascú pot anar trobant el seu camí, no? Uh-huh. Jo tinc una metàfora i és que és una miqueta de la vida, no?
No, però ens encanta.
Crec que ja l'he dit a Ràdio Estel una vegada.
Segurament.
Ah, sí,
de les sabates.
Dir,
les calces.
A veure, com, perdó.
L'Església és com una tenda de sabates, sí, on tothom hi va trobant, hi troba la seva, no? Uh-huh. I un necessita a vegades una sabata més rígida, una sabata més consistent per anar més segur, no? Perquè al cap i a la fi és perseguir més el Senyor amb la sabata. I a vegades un necessita més una xancla més lleugera. I a l'Església trobes carismes tant més, a vegades més consistents i a vegades més lleugers. Però saps el més interessant? El més interessant de tot és que, en el final, el Senyor ens vol descalços al cel. Per tant, els carismes, tot aquest moviment, són maneres de seguir el Senyor aquí a la Terra. Però al cel, al paradís, el Senyor ens vol descalços. Per tant, tots aquests carismes desapareixeran quan estiguem cara a cara amb el Senyor.
Es nota que és d'una illa on es fabriquen sabates, eh?
I no em sembla tan atrevida. M'esperava alguna cosa més escandalosa. Ha estat molt maca i molt adient, jo crec, però no tant en aquest sentit. Això és Camins, això és Ràdio Estel, això és la ràdio més social i espiritual de Catalunya. Avui molt contents perquè ens visita Monsenyor Toni Badell, un dels bisbes auxiliars de Barcelona i també vicari general. De moment, els primers 20 minuts han anat bé, no, Toni? Més o menys?
Molt bé.
Sí? Hem set massa durs o com ens veus?
No, us veig molt bé.
Doncs hem d'augmentar el nivell, Ignasi. Aquest home no pot marxar tan tranquil.
No. Pujarem la... Deixa'm dir, Rafa, que sí, aquesta entrevista l'hem preparada conjuntament Ràdio Estel i el Setmanari Catalunya Cristiana, on també es publicarà. Per tant, gràcies a la Rosa Maria Gené, a la Carme Monté i al director Miquel Ramon per aquesta ajuda. Bé, anem ràpidament i, si et sembla, Rafa, abans de que canviïs de tema, com que hem parlat de catequesi, un element molt important lligat a la catequesi és el catecumenat, que és la iniciació cristiana d'adults, els adults que no han estat batejats i que lliurement decideixen. Fa pocs diumenges, a la missa que transmetíem a Ràdio Estel, vostè feia moltes referències a una trobada que acabava de tenir amb els catecúmens. Parla molt amb ells, també hi ha catequistes que fan aquest servei. Com està ara mateix? És important, és un repte per a l'Església d'avui.
Molt important, sí, sí. I molt sorprenent, i molt sorprenent. I aquí, clar, Barcelona, l'arxidiòcesi de Barcelona, com que té una part de l'arxidiòcesi que és urbana, que és la ciutat, això pot ser un fenomen molt, molt, molt curiós, no? Però és veritat que cada vegada són més cops, són més catecúmens, i després la motivació és molt interessant. Hi ha un moment que teníem un recés en tots, perquè ells són acompanyats cadascú a la seva parròquia, amb el seu acompanyant, amb el seu catequista, com parlàvem abans. Després tenim algunes trobades diocesanes. Hi ha un moment donat un recés on cadascú explica la seva història de fe i de com ha arribat. I és originalíssim. I és quan descobreixes que el Senyor a cadascú ens està cercant d'una manera particular i d'una manera originalíssima. I moltes vegades, clar, no depèn d'una estratègia de l'Església, sinó que ha estat degut a qualsevol encontre puntual que s'ha trobat amb algú. L'altre dia, per exemple, parlant amb un catecúmen, em deia, jo vaig venir a estudiar arquitectura a Barcelona, vaig coincidir a un pis, amb estudiants que tots eren cristians, ell no era cristià, i resulta que diu, me va cridar molt l'atenció l'amistat, com vivien l'amistat i com s'estimaven. I això em va fer preguntar, de dir, i vosaltres, d'on sou? O sigui, de quina és la vostra marca? I em van dir, no, nosaltres som cristians. Bueno, això li ha generat unes preguntes que en aquell moment fa el procés catecumenal perquè no està batejat. I dius, uau.
Els testimonis de vegades venen a la porta o al costat.
El senyor és un artista.
I de perfils hi ha molts diferents, no? Des dels que venen de la indiferència, que venen d'altres religions o altres cultures, també, sí. No?
I d'aquells que fins i tot... en aquell moment hi ha un fenomen molt interessant, i és que ja són fills de pares que varen decidir educar els seus fills no en la fe i, per tant, no batejar-los. Uh-huh. I ara resulta que el fill, a un moment donat, decideix batejar-se, el fill que ja és molt adult, no? Lo més interessant és la reacció d'aquests pares, perquè te n'adones que no hi havia tanta llibertat. El meu fill, quan sigui gran, decidirà lliurement, i resulta que quan és gran i diu, és que ara vull ser catòlic. I acau el món. Yeah. Perquè diuen, pensàvem que els educaríem... No, ara resulta que torna a la fe de l'àvia.
Que sigui llibertat per tot.
I això és molt interessant, no? Sí. També hi ha aquest fenomen en aquests moments, no?
I tant,
de catecúmens que venen d'aquesta experiència.
Parlem, si li sembla, de la realitat de l'Església també d'en altres aspectes. Ja fa setmanes que s'ha engegat la fase sinodal que passa per les diòcesi com a novetat introduïda pel papa Francesc de cara a aquest sínode dels bisbes del 2023. És una preparació que cada diòcesi està cridada a fer. De fet, fa poc el cardenal Omella va presidir la primera trobada diocesana de dinamitzadors de grups sinodals per sempre. Com valora justament aquesta novetat, la de la fase de les diòcesi del sínode?
Bueno, és una experiència única en la història, és a dir, és el primer sínodo que té aquest caràcter universal. És veritat que hi ha hagut algunes experiències, però aquest caràcter universal de començar per totes les diòcesis del món aquesta fase diocesana. I a mi m'assembla molt interessant tot el plantejament que hi ha darrere, no? És a dir, de descobrir que l'ADN de l'Església és la sinodalitat i que és la manera de viure en l'Església i de relacionar-nos i de discernir és la sinodalitat. Jo penso que aquest sínodo, sobretot, és per ajudar-nos a descobrir això, per ajudar-nos a descobrir aquesta...
Uh-huh. I de quina manera es prepara l'Arxidiòcesi de Barcelona per aquest sínode, que serà pròpiament el 2023? Recordem que els sínodes són assemblees de bisbes del món amb el papa, amb altres col·laboradors que van incorporant-se, que es fan durant 3-4 setmanes a l'octubre d'un any, cada 3 anys. Però aquest any la novetat és que s'està celebrant ja ara, per tant, són 2 anys en preparació. Com s'està fent tot això ja a Barcelona, posant fil a l'agulla?
Hi va haver aquest encontre per dinamitzadors diocesans que va presidir el senyor cardenal i que, de qualque manera, s'anima molt que la diòcesi dels grups, les parròquies, els grups que ja estan establerts, fins i tot, que puguin respondre en aquesta gran pregunta, que és la gran pregunta del sínodo, que en el fons és una pregunta per la pròpia experiència. És a dir, quina experiència teniu com a parròquia, com a comunitat, d'aquesta sinodalitat, no? I, per tant, és una pregunta... O sigui, és una pregunta interessant perquè te remet a la pròpia experiència per poder descobrir que aquesta sinodalitat ja en molt d'aspecte la vivim, no? I després també aquesta mateixa pregunta demana què ens falta, o sigui, què ens hauria de... que ens manca créixer per poder ser més sinodals. Jo crec que la pregunta és molt pertinent i ens ajudaria molt. A mi em sembla que aquesta sinodalitat també ens ha d'ajudar a descobrir que les nostres comunitats, els nostres fòrums d'església haurien de ser de diàleg i d'escolta real i profunda. Jo crec que és la, és la gran aportació que poden fer també al món, no? És a dir, una manera d'escoltar-nos i de dialogar que vagi a lo més profund, no? I això ens costa a tots. Això ens costa a tots, perquè, és a dir, la sinodalitat no és el diàleg per ser políticament correctes, ens escoltant tots, tothom diu la seva i ja està. No, no, no. La sinodalitat i el diàleg és dir, ens la jugam, no? O sigui, tu dius això i jo te demano el per què, perquè no ho cap d'entendre, perquè no ho cap de viure, perquè no ho cap de veure. Explica'm el per què.
S'ha de trobar un consens, això ho deia el cardenal. Clar, també.
Això...
Però el consens però està molt bé, perquè són preguntes que de vegades poden ser incòmodes.
Exactament. Exactament. La sinodalitat no és la comoditat.
Que de vegades tenim una imatge com molt idíl·lica d'aquests temes, i no, de vegades poden haver conflictes, per què no?
Clar.
I d'ahir que pugui sortir doncs coses renovades i coses interessants que arriben a tothom.
Caminant junts amb els obstacles del camí, no?
El discerniment i l'escolta profunda de l'altre és dir, bueno, m'interessa, és que m'interessa el que m'estàs dient, però explica-m'ho bé, perquè... És que jo des de la meva perspectiva no ho cap de veure com tu. Explica'm-ho bé, explica'm el per què. Aquí hem d'entrar a fons. Sí,
sí, he posat fil a l'agulla. Em crida l'atenció, monsenyor, especialment quan es diu, això és una cosa meva personal, quan es diu que és un moment per escoltar tothom, també els qui no són creients. De fet, ho va dir, per exemple, el mateix arquebisbe de Barcelona el 17 d'octubre passat durant la missa d'inici de la fase diocesana del sínode. Com es fa això? Els que no són creients. Clar, és que m'interroga molt, perquè és escoltar a les persones que normalment van, i si n'he atrevit, en contra molts cops de l'Església.
A mi me sembla que, clar, es diu, quan ens fem aquesta pregunta, bueno, primera, concretar això no és fàcil, i no és gens fàcil perquè ens costa a tots, i la pregunta és com ho concretam el Consell Diocesà de Pastoral, això? És a dir, en aquí convidam perquè a dins d'aquest fòrum es parli. És veritat que en aquesta fase de concreció a les nostres estructures, de poder escoltar la veu dels no creients, demana una concreció i jo crec que no la tenim encara estudiada. Però el que és molt interessant, a mi me sembla, és sempre, a vegades ens oblidam de que l'Església és el poble de Déu que camina pels carrers de Barcelona i que està a tots els carrers. Clar, escoltar el no creient és escoltar a vegades el teu net, que se diu no creient, i escoltar-lo vol dir, escolta, per què fas aquesta afirmació? No? I això és molt interessant per un adolescent, que potser l'avi li demani, jo som creient, tu no ets creient, tu dius que no ets creient, molt bé, jo ho respecto, però explica'm com has arribat en aquesta... Això és escoltar-lo, també.
I tant, sí.
I deixa que jo t'expliqui perquè jo sóc creient. És a dir, aquesta escolta del no creient, també, a mi m'assembla que l'hem de concretar també a peu de carrer, no? A vegades amb els companys de feina. Estàvem treballant una empresa a vegades i després un dia a una festa religiosa se n'adona, escolta, és que nosaltres som cristians. És a dir, a lo millor val la pena aquesta escolta del no creient també viure-ho al lloc de feina, per exemple.
I tant, i tant.
Sí, avui amb el bisbe Toni Vedell moltes preguntes tenim per fer-li. Ens podria dir, hi ha veus catòliques que obertament carreguen contra el papa Francesc i les seves reformes. Si no hem afrontat els reptes que suposa la unitat en la diversitat, amb quina credibilitat podem fer aquest diàleg amb els qui no creuen, precisament, quan de vegades dintre de la mateixa Església hi ha aquestes discrepàncies?
La comunió sempre serà un do de Déu que hem de demanar constantment i sempre serà un gran repte, no? per l'Església. No? Perquè, clar, la comunió és do de Déu, és gràcia, però també suposa una ascètica. No? I que veus discordant sempre anirà a l'Església, és el que dèiem, no? És a dir, la discussió forma part del ser Església, no? Però mai faltant de la comunió, no? A la comunió també amb el successor de Pere. Clar, apostres, la pregunta és molt pertinent. Com us atreviu a pensar, a escoltar l'allunyat, si a vegades el més pròxim és a vegades també... Bueno, això ens passa també a totes les famílies. Que a vegades m'acosta relacionar-me amb la meva família i
no per això deixaràs de tenir amics a fora.
Exactament. I després estic a lo millor a l'associació de veïns que allà estem en debat. No? Supos que sempre has d'intentar un poquet de... cuidar les dues coses. Cuidar les dues.
Precisament l'anunci de Jesucrist moltes vegades és els no creients. D'aquí ve potser el fons de l'escolta al no creient.
Mm-hmm. Parlem un instant del moment de la fe, si li sembla. És evident que el món viu un moment de secularització des de fa ja anys. Ser cristià no està de moda i molts cops és rebutjat. Com viu vostè aquest moment històric de feblesa aparent de la fe?
Jo crec que és un moment apassionant. A mi em sembla que és un moment apassionant. Bé, bueno, és com tot, es pot viure de moltes de maneres, no?
Sí.
Es pot viure, és a dir, jo crec que hi ha gent a l'Església que viu al final, com si fos el final de l'Església, el darrer que tanqui la porta i apagui el llum. Uh-huh. Però a mi em sembla que estan davant d'un moment apassionant. És veritat que estan davant d'un moment d'un nou perfil, d'una nova primavera, d'una Església, pot ser més minoritària, molt més minoritària, però que dins aquesta... A mi m'agrada a vegades dir que estem com a l'època del desterro de Babilònia, dins d'aquesta Babilònia, que és una societat sí. descristianitzada, una societat secularitzada. Clar, tot l'esforç de situar-nos com a Església, sense ser proselitistes, sense creure-nos que tenim el monopoli de tot, però sent Església i sent cristians i enamorats de Jesucrist, a mi em sembla que és apassionant el moment que estem vivint, apassionant. Ara, clar, estem dins d'aquest canvi d'època que diu el Papa i que és incòmode i que alguns pot pensar, pot semblar que estem al final de... No, jo crec que estem a un moment de canvi, un moment de bisagra, que és incòmode, però jo, a mi me sembla que el que s'està veient que està sorgint i que s'està vivint, a mi ho trobo molt, molt apassionant i molt interessant.
Un tema clau també en el moment actual de l'Església són els joves. Ara ho estem parlant, aquestes generacions que ja s'estan allunyant molt de l'Església, que alguns retornen, com ens explicava vostè. L'Església tampoc té molt bona premsa, realment, aquesta és una realitat, especialment entre els joves. Quins punts quin és el punt clau per a retrobar-nos amb els joves en l'Església?
A mi me sembla que és la veritat.
La veritat, l'autenticitat.
L'autenticitat i també la llibertat, és a dir... Crec que els que trobin a l'Església un espai, un espai, una experiència, no? Uh-huh. Vera, veritable, i que després, és a dir, i que no passa constantment pena i por, a vegades passa massa pena a perdre, no? A perdre, a tenir por, i per això els retenim i tal. No, escolta, jo te faig una proposta, i tu... Bueno, si aquesta proposta no t'interessa, pues tranquil, marxa. Però si t'interessa, digues alguna cosa. A mi em sembla que aquesta veritat i aquesta llibertat és clau, no?
El Papa ens crida a sortir, doncs, a ser Església en sortida, com es repeteix molt, és com un lema també de l'arquebisbat. El continent digital encara és una assignatura pendent per l'Església. Què n'opina de l'evangelització a través de les xarxes? La veu vàlida o és un tema... Perquè abans parlàvem de que l'evangelització és querigma directe. Les xarxes, la virtualitat, això ajuda o no ajuda?
M'encanta, perquè els periodistes us moveu sempre a la disjuntiva. Sí o no?
Clar, és la...
La resposta, no?
Entre l'espasa i la paret.
La ràdio, com que tens els minuts contats, te diuen sí o no. Sí. Doncs a mi m'agrada més la cultura
el matís,
del matís.
El matís. Els grisos.
El matís. I, clar,
sí i no.
Sí, no. És a dir, diria que les xarxes poden ser una experiència d'evangelització molt interessant, però després l'evangelització necessita la presencialitat i necessita l'encontre directe i necessita el tu a tu i necessita mirar-nos als ulls. Uh-huh. Sí. I si no passa per aquí... Doncs és com aquells que s'enamoren per xarxa. Bueno, si en el final no es troben, Déu-n'hi-do, no?
Sí, ja ho deia Joan Pau II en el missatge per a la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials de l'any 2003. Miri si ha plogut des d'aleshores. Deia que les xarxes poden ser molt útils i poden fer mal, i poden ser inútils, també, no? Ho deia molt clarament. Bé, senyor bisbe, quina església ens ha deixat la pandèmia d'altra banda? Ha vingut una mica a posar a prova la fe, també?
Bueno, ens ha posat a prova...
Tot.
Ho ha posat a prova tot, no? I també ha posat a prova l'Església. Jo crec que en la pandèmia hem descobert coses, no? Potser hem descobert moltes coses i bueno, com tot, no? Jo no sé si hi haurà una Església post-pandèmia, no ho sé, però bueno, en principi, crec que algunes coses sí que hauríem d'aprendre, no?, d'aquesta experiència tan... que han viscut i que estan vivint, perquè la pandèmia encara no ha marxat.
Els apòstols estaven confinats després de la crucifixió de Crist. Vostè ho ha dit moltes vegades,
això. Va arribar l'Esperit Sant i van sortir a totes parts. També estem vivint un moment complicat, Monsenyor Toni Badell, per les vocacions. No només a la diòcesi amb seu a Catalunya, sinó a l'Església Universal. Realment hi ha dificultats per arribar a totes les parròquies, per atendre totes les parròquies, i també perquè sorgeixen noves generacions de preveres i de vida consagrada, etc. Què creu que es podria fer amb això?
Bueno, a mi me sembla que la clau és... ara diré una cosa que em mirareu i direu, què vol dir això? La clau és la pastoral vocacional, però en quin sentit? La clau és que els cristians visquem en profunditat i amb alegria cadascú la seva pròpia vocació. Uh-huh. I, per tant, que els preveres estiguin enamorats de la seva vocació i que ho diguin, que ho contin, no? A vegades, no sé, a vegades jo tens impressió de que a vegades anant per la vida i demanant perdó, bueno, demanant perdó per sa prevera. Que et demanar perdó per sa prevera? Tu has descobert que el Senyor... Fixa't, el Senyor te crida a sa prevera, el Senyor te crida a sa consagrat, el Senyor te crida a sa monja o monja, el Senyor te crida a sa laic al mig del món. Bueno, això ho has descobert perquè el Senyor t'ho ha ajudat a descobrir. Això té una força.
Que al final és la mateixa vocació. Eh?
Exactament. Per això, a mi me sembla que si ens enamorem de la pròpia vocació que ve del Senyor, que no és el teu projecte, sinó que ve del Senyor... Perdó, és que m'abaciono. Això genera un atractiu. Uh-huh. I, per tant, la millor pastoral vocacional és dir... Clar que necessitem preveres, i necessitem preveres per atendre les parròquies, però si els preveres estan enamorats de la seva vocació, bueno, hi haurà joves que diran, jo vull viure, no? Com aquell que decideix estudiar aquella carrera perquè aquella persona li ha influït i perquè aquella persona... Jo crec que és un poc això, no? És dir, que cadascú, cada un dels... sigui quin sigui el nostre carisma, ens enamorem d'ell i el descobrim.
Al final, Bisbe Toni, ens has respost amb moltes preguntes amb una mateixa resposta, que és l'autenticitat. Viure de cor. I jo crec que val la pena fer una crida perquè sigui així. Que les persones que són referents doncs tinguin aquesta passió que encomana, per l'Evangeli, sobretot, i per anunciar a Jesucrist. Ja per anar acabant, que l'hem segrestat molta estona aquesta vesprada aquí al Camins a Ràdio Estel. Què li sembla la nova etapa de... Una pregunta més lleugereta, per allò, per rebaixar. És com el xupito del final. Què li sembla la nova etapa de Ràdio Estel? Recordem que a partir d'aquesta temporada, sota la batuta del nou director Toni Herbàs, aquesta emissora que arriba a tot Catalunya i Andorra, doncs ha fet un gir a la seva programació i l'hem convertit en generalista, també amb informació religiosa, aquí present el cap d'informació religiosa de la
tots
casa.
Tots i tots contribuïm.
Ignasi Miranda, i moments de litúrgia i de radiofórmula. En segueix de vegades, què li sembla la nova etapa?
A mi me sembla que li heu donat un aire nou que s'encomana, també.
Sí.
És molt interessant. I jo us felicito, no? Ja li vaig dir en aquest moment al director, perquè... pràcticament ja a l'inici del canvi ja notes un nou aire i dius, ui, això està canviant, no? Mm. Això està canviant. I, per tant, a mi me sembla que aquesta opció, no, més generalista, no, per arribar a més gent, a mi me sembla una opció interessant, però crec que la concreció després, quan tu ho escoltes, dius, sí, això sona bé, això queda bé, no? Per a gustos colores, evidentment.
Oh, i tant.
Això algú li agradarà i algú dirà, ai, lo que era, no?
Però bueno. Sí. Jo li he demanat per la seva opinió.
Sí, sí, exactament. La meva opinió és aquesta. M'agrada aquest nou aire.
Fantàstic. Doncs a nosaltres ens ha agradat molt escoltar-lo, tenir-lo aquí i rebre'l amb aquesta rauja que desprèn el bisbe Toni Badell, que jo crec que a través de les zones s'haurà notat, però aquí a l'estudi doncs ha estat un petit huracà de catequesi i de vivència. O sigui que molt bé, molt contents de que estigui amb aquesta força i molt agraïts d'aquesta visita. Monsenyor Toni Badell és bisbe auxiliar de Barcelona, també vicari general, i a més actualment és president del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i Balears, el SIC, diguem les sigles també. I avui he tingut aquesta amabilitat gran de visitar aquesta casa i aquest programa Camins. I quedem molt agraïts per la visita, el temps, la sinceritat, i ha estat un plaer, Monsenyor.
Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
Tornaràs?
Si, quan me convideu, vindré.
Si donen permís, no? Perquè aquí, escolta, la cosa de vegades... costa una miqueta, però contents. I quan més cops, millor, monsenyor. Gràcies, Ignasi, a tu també,
gràcies,
per tota l'ajuda.
Gràcies, Rafa, i molt contents d'haver-lo tingut. Porta 4 anys de bisbe auxiliar, però sé que abans, ja com a prevere a Mallorca, tenia molt de servei amb la catequesi i també era molt estimat. O sigui que ja ve de lluny, això, eh? Gràcies.
Doncs, monsenyor, moltes gràcies. Ha estat a gust?
Molt a gust. Molt.
Fantàstic. Sí.
Per mi, quan vulgueu.
Gràcies.
Fantàstic.
Ràdio Estel.
La nova Ràdio Estel no te l'acabes. Descobreix els nostres podcasts i estigues al dia en nutrició, música, educació, llibres, psicologia, comunicació, tecnologia... Tots t'esperen a la nostra app Ràdio Estel Oficial i la nostra web, radioestel.cat. Els podcasts de Ràdio Estel no te'ls acabes.
Hi ha una alegria tan gran com portar aigua potable on no arriba. Tan vital com l'accés a la sanitat i a l'educació en els llocs més oblidats. Tan necessària com alimentar-se cada dia. L'alegria de vèncer la nostra indiferència i ajudar a fer-ho possible. No els giris l'esquena. Contra la fam, actua. Entra a manosunides.org i col·labora.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.